Sergi Darder, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? Ganes de que torni el futbol, suposo, no?
Sí, es fa llarg. L'espera, és veritat que quan et donen algun dia de festa es disfruta i s'aprofiten de família, però sí que és veritat que bueno, les ganes de futbol ja tornen a estar dintre del cos.
Sí, això ho parleu al vestidor? De dir, ostres, ara que un altre cop entrenament, no hi ha partit, trobeu a faltar els partits?
Home, entrenar sense partit és, no diré més avorrit, però sí que és veritat que acostumen a ser entrenaments més físics, aprofiten per ficar-te la càrrega d'entrenaments on quan jugues pràcticament cada 3-4 dies o inclús cada 6 dies no pots tant. Són entrenaments que, bons, perquè és veritat que no hi ha l'atenció del partit, tothom està més, més junt, diria, i a partir d'aquí, és el que toca.
Què t'agrada fer fora del futbol?
Eh? A mi m'agradaria jugar al tennis, jugar al pàdel, a mi m'agradaria, sí. Tot i que, el nostre treball en aquest cas no ens ho permet, sí que és veritat que, dies de paró, dies de tal, sí que m'agradaria anar-hi més del que hi puc anar, però, estar amb la família, aprofitar, anar a dinar... Lo bàsic, no, sóc una persona molt tranquil·la, veure futbol a casa tranquil, bàsquet. Sí que és veritat que abans veia molt de futbol, pràcticament a diari tot el que hi havia. Ara intento desconnectar una mica més i aprofito per mirar bàsquet. No sé estar sense esport, així que bueno.
Bàsquet ACB o NBA?
Euroliga. Euroliga és el que intento
aprofitar més.
Però sí, NBA, no sóc de NBA. NBA, no. Les hores dels partits no m'acaben de quadrar. Després ACB, Euroliga, són els equips d'Europa.
Molt bé, molt bé. M'acompanya el Joan Camí, una de les persones que segueix l'actualitat del dia a dia de l'Espanyol a RAC1.
En aquest sentit, tinc molta curiositat per saber quines activitats no us deixen fer els futbolistes professionals. Per exemple, no podeu anar amb moto, diria?
Amb moto no podem.
Això el contracte ho posa?
Diria que sí. Diria, no sé si està el contracte, però sabem que no podem anar amb moto, sabem que no podem esquiar, i després tot l'altre diria que, si juguem diumenge no vagis un dissabte a fer una partida de pàdel.
Sentit comú, no?
Això mateix. Si una setmana estàs sancionat i vas a fer un pàdel amb dos amics i vas tranquil, segurament no et diran res. Evidentment no és agradable perquè pots lesionar-te, però evidentment són persones. És a dir, és el que dic sempre, són treballadors, són persones normals, ens agraden els hobbies que tenen totes les persones, tot i que, ja et dic, no és aconsellable fer coses que suposin un risc per no arribar al partit després.
I centrant-nos ja en el terreny de joc, quin diagnòstic fas de la situació de l'equip actualment? Com esteu?
Igual em cobra algun pal, però jo estic bastant més tranquil del que està la gent en general. Estem en una situació, no vull dir tranquil·la, perquè si no la gent pensarà que estem tranquils i còmodes on estem. No ho estem. Som conscients de que estem en una ratxa de resultats negativa. No m'amagaré darrere tot això, que els partits també no han sigut tot el bons que haurien de ser, tot i que, clar, la gent pensa més en abast perquè ve un calendari fotut, per no sé què. Hem demostrat que podem competir contra tothom. De fet, hem guanyat equips que estan a la part alta. Dintre de que, com sempre dic, tenim moltes coses a millorar, i més ara quan tens aquesta ratxa de resultats, estem tranquils i confiats que ho traurem. I no dic traurem de la situació de no ficar-te de descens ni molt menys, traurem la mala ratxa de resultats i aconseguirem estar a una posició on ens agradi estar tota la temporada.
Preocupa per això el calendari que ve ara? Perquè abans ho repassàvem, Atlètic de Bilbao dilluns, no? Perquè repreneu la competició dilluns, a més encara sí. Un dia més, no? Imagina't, no jugueu ni el cap de setmana. I després ja el derbi, Sevilla, Villarreal, Déu-n'hi-do el mes de febrer.
Bueno, tu imagina't estar a 5-6 punts del descens i tenir aquests 4 l'últim partit de Lliga. Prefereixo passar-ho ara, treure-t'ho de sobre una mica tots aquests partits, tot i que jo ja ho he dit, no sé si prefereixo jugar contra aquests o contra els de baix. Jugar contra un equip que s'està jugant la vida ara mateix a baix l'últim partit de Lliga és igual o pitjor que jugar contra Barça, Sevilla o Villarreal. Això dic, són partits de primera divisió, costa molt guanyar, ja han demostrat que podem perdre, o de fet diria que hem perdut quasi contra el penúltim o contra un de descens, hem guanyat el primer, això dic, són capaços de tot i a partir d'aquí són partits que competirem com hem fet tots.
I Sergi, fins on creus que pot arribar l'exigència amb aquest equip? Ho dic perquè la sensació és de fora, sobretot, ara ho comentaves, la gent està nerviosa, no tant pel descens, que està molt lluny, sinó per les possibilitats que creuen que pot tenir l'Espanyol per intentar lluitar per la Conference, per l'Europa League, veient també la igualtat que hi ha aquest any a primera divisió i per la situació econòmica de l'Espanyol, que a diferència d'altres doncs està en una situació més còmoda.
Bueno, jo no sóc ningú per aturar o per tallar les ales a que la gent pensi en Europa, en entrar a la Conference, com has dit, entrar a Champions. Cadascú té que ser l'optimista que vulgui o el realista que vulgui. A mi ja em coneixeu que sóc una persona ambiciosa, optimista, m'agrada veure el futur positiu de l'Espanyol i m'agradaria que l'Espanyol estigués més dalt de que estem, però també hi ha la part realista. No sé, jo no vull dir que siguem pitjor equip que tots els que estan a dalt, però diria que ja també perdant, que tampoc m'agrada perdre molt de pressupost. Els 7 o 8 que estan per sobre, traient el Rayo, tenen més pressupost que nosaltres. Per això dic que se'ns obligui a lluitar per aquestes posicions, no sé si dir-te que em sembla bé o malament, perquè ja t'he dit, tothom pot pensar-ho. A mi no em semblaria, ja et dic, que una persona acaba de pujar de segona divisió, i no parlo de nosaltres, parlo d'altres equips que puguin pujar amb pressupostos baixos, se'ls exigeixi quedar al 10, tampoc és realista. Que si els hi demani quedar-hi, evidentment. Jo vull quedar el més a dalt possible, vull entrar a Europa, vull jugar a Champions, vull jugar tot el que es pugui. La realitat igual és que ho hem d'aconseguir, ho hem d'intentar jugar aquestes competicions perquè crec que tenim potencial i equip per fer-ho. Que se'ns exigeixi o que se'ns, bueno, que se'ns arribi a Ciutat d'Estadi, que se'ns arribi a ficar una pressió extra, com a tot això, no sé si és bona o dolenta. Ja dic, jo no pararé ningú, perquè jo sóc el primer que evidentment vull estar el més a la possible, després la realitat igual és una altra.
Ara parlaves del Rayo Vallecano, veient una mica la temporada i els recursos que tenen. Creus que cada cop és més difícil en el món del futbol, i sobretot aquí a Espanya, dissenyar i construir un projecte? Que hi ha poca paciència i que és molt, molt difícil?
És que el resultat immediat mana. I, evidentment, el Rayo té un projecte de temporada anterior, un entrenador molt marcat, un estil, diria, de tota la vida molt marcat. Són estils, pràcticament, que passi l'entrenador, que passi quasi sempre jugant de la mateixa manera. Pel seu estadi, per la seva afició, pel seu club. Després hi ha equips, digue-li espanyol, digue-li que vulguis, que vas depenent una mica més de l'entrenador que tens, d'un projecte, d'una filosofia, no tens... cada entrenador pot manar d'una manera com una altra, és a dir, no tens una idea, no vull dir una idea tan clara, sinó un club amb més varietat per projecte de jugadors, per estil de jugadors, pot portar jugadors amb més talent que altres equips també, perquè tens una ciutat espectacular, tens un club, una ciutat esportiva espectacular, un estadi també espectacular, una afició espectacular, i ja et dic, tens per fer un projecte molt bo. A partir d'aquí, rendiment immediat mana. Si comencem aquí a fer experiments de projectes, de dir, anem a jugar tots com a la selecció espanyola de fa 10 anys, igual perdem 3 partits i la gent diria, què esteu fent? Anem a fer una altra cosa. Per això dic, evidentment, ens agradaria a tots crear un projecte espectacular, crec que s'està intentant fer, però ja et dic, no és fàcil perquè la primera divisió avui en dia és molt difícil guanyar contra qualsevol.
Ara que parlaves del Rayo, ahir va jugar contra el Mallorca i va passar semis de la Copa. I penseu en, ostres, podríem haver estat allà nosaltres, no? I podríem haver lluitat per unes semis de Copa.
Home, evidentment, però és que si no hi estem no és perquè no vulguem. Molts cops igual la gent pensa, joder, mira aquest equip, ha quedat eliminat a quarts de final. Pues ja m'agradaria estar a semifinals, ja m'agradaria estar a la final, ja m'agradaria guanyar títols. Si, qui millor, ja no parlo dels aficionats, que són els que més senten el club, evidentment, però els partícips de tots som nosaltres, i el que volem el millor pel club, inclús no diria ni pel club, el que vull el millor per mi sóc jo, i el millor per mi és jugar a final i guanyar un títol. Per això dic, els primers que volem guanyar som nosaltres, a partir d'aquí, ja et dic, l'equip, és veritat que teníem un rival, on creiem que li podíem guanyar, el Mallorca, és veritat que el tema factor camp també influeix, ja ho estem veient que pràcticament passen tots els locals, influeix, no vull dir que no siguem capaços de guanyar el camp del Mallorca i que ens va fotre a caure eliminats, evidentment, però evidentment quan estava veient el partit tenia aquesta ràbia de dir, ja m'agradaria estar-hi, les coses són així.
Ara parlarem de la teva situació també, perquè acabes contracte el juny del 2023 i per tant s'ha de començar a parlar del futur de Sergi Darder. Però abans deies, m'agradaria jugar a Europa, Champions. Tu has jugat Champions, no? Amb l'Olímpic
sí,
de Lió.
Per això dic que vull jugar-ho, perquè sí. Sé el que és, sé el bonic que és aquest tipus de partits. Com han dit abans, també he parlat del tema entrenaments. Els jugadors ens agrada entrenar, però fins a un cert punt. Prefereixo jugar, i jugar cada 3 dies és més bonic que jugar cada 7. Per això dic, tot el que sigui, jugar a Europa cada 3 dies, jugar a Champions cada 3 dies, jugar un partit entre setmana, significa que estàs entrenant poc i jugant molt. I això és el que volem tots. Per això dic que quan se'ns exigeix tant, dic... Si sóc el primer que vull guanyar, què em tens que dir? Tu penses que surto d'aquí i em dóna igual? No, però entenc l'aficionat, perquè jo quan sóc aficionat penso igual i sé que el futbol funciona així, però ja et dic, som els primers que volem guanyar i entenem tot el que ens diuen, evidentment.
Deixa'm recordar aquella etapa. Què recordes tu? Amb qui vas coincidir allà a l'Olímpic de Lió?
Teníem un equipàs, el porter era López, que... selecció de Portugal, de central hi havia un Tití, de mig del camp Tolisso, Gonalons, de mitja punta...
A Vidal vas coincidir?
No vas coincidir. No vaig arribar a coincidir.
O sigui, un Tití sí, que fort.
I Fekir, no?
Un Tití, davant hi havia Fekir, Lacazette, Balbuena, Depay... Era un equip... Tolisso, que està al Bayern... No, un equip de bojos. Vam arribar a semifinals de l'Europa League, de fet vam tenir una ocasió claríssima per arribar a la final, el 1993, sol,
Qui la falla? Qui la falla? Que el penjarem.
Maxwell Cornet. ja et dic. Va tenir una ocasió molt clara. Va marcar dos gols aquest partit, no se li pot dir res, però la vam tenir per anar a una final. Així que, bueno, són situacions que ja... Per això et dic que el primer que m'agradaria arribar en aquestes situacions som nosaltres. El maco que és poder viure un ambient de semifinals, un ambient de quarts de final. Bueno, són situacions on tots els jugadors volen aspirar al màxim.
Ostres, quina etapa, no?, de la teva vida. Ara està passant un tití, que estava en un dels grans moments, ara pobre amb el genoll... Depay, no? Aquests jugadors que a més estan al Barça ara, no? Que han anat fent recorregut i han tornat. Ostres.
No, és que el Dio és un equip top. De fet, jo quan marxo hi havia moments on deia, hòstia, és perquè és l'Espanyol, si no, no marxo d'allà. De fet, l'any que jo marxo venen a Tolisso i a Gonadons, l'entrenador em demana, sisplau, que quedi, que evidentment s'havien anat els dos.
Qui era, perdona, l'entrenador?
Bruno Genesio era, un francès.
Sí, sí, sí.
I, bueno, em demana que quedi, i jo evidentment tenia el cap, pues, a fora. Des que em surt la possibilitat de tornar a l'Espanyol, jo ja no volia quedar-me allà, tot i que era un projecte, segurament, no vull dir millor que el d'aquí, però evidentment jugaves a Europa. En aquell moment no sé si era Europa League el que estàvem, un equip que feia 20 i tants anys seguits que jugava a Europa, és a dir, un equip, no és que jugui un any a Europa, estàs habituat a jugar-hi, però bueno, també vaig tenir la sort de poder jugar a Europa amb l'Espanyol, per això et dic, tot menys arrepentit de tornar.
No? Vas decidir tornar, sí, sí.
Sergi, crec que la primera vegada que et vaig entrevistar em vas dir que preferies fer 100 passades abans de marcar un gol. Segueixes pensant així?
Segueixo pensant així, tot i que, bueno, si després de la 100 em cap de pilota i puc marcar, millor. A veure, el futbol és una mica... No us puc contar res vosaltres. Les estadístiques cada dia manen més. Un jugador fa una merda partit i fa un gol i la gent que se'n sap molt de futbol igual no ho valora tant. Però és el que es paga, és el que compta. Per això dic, igual, si cada partit marca un gol i en faig 38, pues,
hòstia,
pues, segurament tindria un contracte millor i jugaria amb Champions i jugaria amb tot el que sigui. Però sí que la veritat que segueixo pensant part de lo mateix. Igual no tant com abans, perquè veig que l'estadística compta molt, però sí que és veritat que segueixo pensant similar.
I com et defineixes ara? Hi ha hagut una evolució, jo des de fora interpreto que sí, veient els partits. Com és el Sergi Darder d'avui en comparació al que va arribar a l'Espanyol?
El que va arribar a l'Espanyol era un... Bueno, de fet, pràcticament jugava a banda. I tenia menys recorregut que ara. És a dir, era un jugador bastant més posicional, que intentava més l'últim passe, que intentava més diferents coses... I ara sóc un jugador que, bueno, han fet de tenir moltes xerrades amb entrenadors, amb gent que s'encarrega, analistes del món del futbol, psicòlegs, coach, que t'ajuden a veure i a millorar. Han vist que el futbol evoluciona i que si jo m'estancava amb el que era el Sergi d'abans, segurament no jugaria ara o estaria jugant a, no sé si segona divisió o no sé mai el que pot passar. Però jo he intentat evolucionar molt de futbol, és més vertical, és més directe, el superar el rival ja més 1 contra 1, superar el rival, pues, dona una facilitat a l'equip diferent i ara pues, bueno, intento tirar més de igual l'últim passe, aquest passe llarg que abans sí que m'entrava sempre, mentre menys, el golpeig que abans sempre m'entrava, pues, ara se me'n van moltes fora, pues, ara tiro per altres coses com la conducció, l'arrencada, pues, una mica més de recorregut que en altres coses.
I crec que l'hem de preguntar a l'Eix, evidentment, per la seva situació. Ho deies abans, Sergi, acabes el 2023. No sé si hi ha hagut algun contacte per la renovació, no sé si tens ganes de seguir. Què ens pots explicar?
No hem parlat. Tinc un any i mig encara, depèn del club. Jo no aniré a tocar la porta perquè no crec que sigui ni el moment, ni crec que sigui un jugador com per fer-ho. Ells saben la situació que jo tinc aquí, ells saben la meva estima a l'Espanyol i a partir d'aquí tot dependrà d'ells, ja et dic. Amb mi ningú ha parlat.
I després també t'he de preguntar per la situació dels altres futbolistes de la casa, Pedrosa, Melendo. Es parla molt de la renovació, que si marxaran, que si no renovaran. Et preocupa veure dos futbolistes, dos jugadors amics que s'han format aquí a la Dani Jarque, que estiguin en aquesta situació? Més Melendo que Pedrosa, que acaba abans.
Bueno, ja et dic, Pedrosa és el que has dit tu, és com el meu cas. Hi ha molt temps per renovar, tenim molt marge, després ja depèn de... Bueno, evidentment les coses com són, la realitat és la que és, com més s'atraca al final del contracte, amb una situació dolenta vol renovar, amb una situació bona és quan dius, mira, pues, les exigències són més altes, per això dic que, bueno, evidentment Pedrosa té una mica aquí més, no vull dir més des de guanyar, però és veritat que té marge ell també com per, no sé si esperar, o té marge com per decidir el futur, és veritat que Melendo acaba, jo espero que arribin a un acord, no sé com està el tema, és veritat que a mi parlo molt sovint, està dintre de tot, està tranquil, però bueno, no vull dir-te jo personalment el que pensa ell o la seva situació, evidentment és una situació on jo l'únic que puc dir-te és que jo desitjo que es quedi aquí. Ell estima més que l'Espanyol, ja et dic, jo l'estimo, però ell l'estima 10 vegades més que jo l'Espanyol. Ell diria que no hi ha ningú més de l'Espanyol que hi dintre del vestidor, Però bueno, al final són situacions, sentir-se valorat, projectes, diners, hi ha moltes situacions on ell veurà el que és millor per ell, el club també veurà el millor pel club i a partir d'aquí tant de bo arribin a un acord.
Escolta'm, però vols quedar-te? Que no m'ha quedat clar això.
Si, no, evidentment.
Si et fan una proposta des del club, tu vols seguir?
Jo ja he dit sempre que no sé si quedarà aquí 6 mesos, si em queden aquí 4, si em queden 3 anys, si em queda un, que si em quedo aquí o si marxo, mai estaré tan bé com aquí. Això és l'únic que puc assegurar a partir d'aquí. Quan dic això, és perquè saps que estic bé aquí, saps que m'agradaria quedar-me després a partir d'aquí. És veritat que, bueno, que jo vaig estar molt bé a França, que, de, que fora s'està, vaig aprendre moltíssim, però ja t'he dit, sé per les dues coses, perquè fora s'aprèn molt, però a l'hora de tornar a casa també és veritat que valores tot el que tens. Per això dic que a mi m'agradaria quedar-me molts anys aquí.
No facis un Dembélé, eh?
No, no dependria de mi. Evidentment, el Barça ha tingut temps per renovar-lo abans també i no ho ha
fet. I no ha volgut. No, tu, ara, fora feia una broma, però sí. Com a futbolista, com veus aquest cas? T'ho dic perquè et podria passar tu o qualsevol de la plantilla, no? Que un club, si decideixes no renovar quan s'acaba el contracte, et digui, doncs, ara de moment no jugues.
Bueno,
et sembla bé? Pues, no...
A veure, jo són situacions que no m'agradaria ficar-me en situacions on Dembélé. Puc parlar de situacions aquí on hi han jugadors aquí que igual se'ls ha d'oferir renovar i no se'ls ha apartat. Al final tu firmes un contracte fins un any. No firmes fins al gener, firmes fins al juny. És a dir, per què tenen que tallar-te un contracte al gener? Perquè no et sents identificat amb el projecte? No portis jugadors cedits. Si portes un cedit és un any. És a dir, bueno, però són situacions on jo crec que tots ens perdem alguna cosa del que ha passat allà. Segurament hi ha hagut situacions econòmiques per inscriure jugadors on ell no ha volgut acceptar. Diria que són situacions diferents on jo entenc que el jugador, al final el jugador té un contracte signat fins un any, no fins al desembre, fins al juny, però també entenc que si el Barça tenia necessitats i li ha pogut sentar malament que no ajudi el club, ho puc entendre. Ja et dic,
i després un dubte que tenim. Si el jugador ja té un acord que pot fer-ho lliurement des de l'1 de gener amb un altre club a partir del juliol, hi anirà? Posarà la cama? O pensarà, hòstia, si em lesiono no signo aquest acord que tinc amb el club, no cobro la prima de fitxatge? Dir, això a vegades també ho discutim, no?
Jo diria que encara més. Si tens firmat, que més et dona lesionar-te? És a dir, seria pitjor no tenir res firmat. Si no tens firmat, diré, no em vull lesionar perquè no tinc equip. És a dir, jo crec que no té res a veure una cosa amb l'altra. El jugador és professional i tot el contrari. Si jo tinc firmat un contracte amb la temporada que ve, més vull jugar bé perquè igualment si tinc lesionat tinc un contracte firmat. Ja, ja. Jo crec que els jugadors són professionals. Igual trobaràs un cas entre milions, evidentment, que mirarà per ell abans que per un altre, o com vulguis dir-ho, però els jugadors són professionals, anem al 100% cada partit, a cada entrenament, i a partir d'aquí no pensem en què passarà d'aquí 3 mesos. Penses en el dia de demà perquè no saps què pot passar-te demà i a partir d'aquí és disfrutar també.
I Sergi, què et sembla que el Mundial se celebri aquest desembre? No sé si aquest canvi us agrada, us motiva. Entenc que com a futbolista, doncs, si pots participar-hi, endavant, òbviament. Però com ho veus, aquests canvis que volen fer el calendari, com està evolucionant el món del futbol en aquest sentit? Com el veus tu, que ets protagonista?
M'agradaria saber més del que hi ha. Ho he parlat molt poc, segurament igual després de mi que ho parlem, perquè no estic molt informat d'aquest tema. No sé com estàs, que no sé ni quan es jugarà la Lliga, no sé res del calendari, evidentment. Ens trastocarà coses, crec que no serà bo pels que no hi aniguem o pels que no hi vagin o inclús per qui vagin també, no crec que sigui una cosa bona modificar tantes coses per un Mundial, tot i que et dic, no sé exactament ni què passarà amb el calendari, ni si pararem ni si no. Per exemple, la Lliga Russa para un mes i mig al desembre o gener i després segueixen jugant, per això dic, no sé si serà una cosa similar, és que no sabria dir-te.
I els hi va fatal per la Champions, recordo, a partir d'eliminatòries,
sí.
No?
Per això dic, però bueno, si ens passa a totes les lligues, bueno, pues tindrem que adaptar-nos, al final de l'excusa,
sí, sí.
No hi haurà excusa perquè serà per tots els equips igual. Però ja et dic, no estic molt al corrent del que passa amb el tema mundial, no sé ni el calendari, però evidentment si és el juny o l'estiu, pues, molt millor així, la temporada és marcada i a seguida.
Anirem acabant, escolta, s'agraeix moltíssim que un futbolista parli amb aquesta naturalitat i sinceritat, no? I que no tiri de tòpics.
Bueno, m'agradaria dir més coses del que penso, moltes coses tens que callar-te, tot i que intento arribar fins a un límit una mica més alt del que és el tòpic, no m'agrada tirar de quatre tòpics, però també és veritat que tampoc es pot dir tot el que realment penses, perquè bueno, si no, igual
em ficaria en algun problema. No et preocupis.
Per això et dic, evidentment, pues, tema Dembélé, tema Barça, tema tal, igual tinc una opinió on me la tinc que reservar, no puc opinar tant, perquè si no et fiques en un fregat on no em correspon, pues de temes renovacions d'altres jugadors, pues igual també penses coses que no pots dir. El món del futbol no és tan fàcil, perquè si la lies és quan després estàs mort.
Entre les xarxes socials, ara,
això et dic. Això és
no ets molt actiu, no?
No, són coses que no... també, clar, és una altra cosa que si et dic tot el que penso de xarxes socials, no,
ja,
em denunciarien.
Ja dic, hi ha massa odi, hi ha massa gro, hi ha massa, massa no, mal rotllo.
El que no pot ser és que un dia marquis un gol i siguis el millor i el dia següent perdis i siguis el pitjor.
Sí.
No pot ser.
Anem als extrems, no?
Jo entenc que jo no agradaré a tothom, entenc que agradaria a molta gent, però el que no pot ser és que, bueno, que...
També dic que és una realitat paral·lela i virtual que a vegades ens la creiem massa i però, la veiem a categoria de notícia.
Sí, però
no?
Fins a un cert punt. El que diu, ja no és perquè estigueu altres aquí, sinó el que diu un periodista molts cops se li dona més importància del que té, el que diu un tuitero molts cops se li dona més importància del que té, i t'ho dic per experiències passades. Podia llegir 50 comentaris bons i un dolent, i aquest dolent...
Et pot destrossar, no?
Et destrossa. Si realment ets dèbil, com a mi... No vull dir que les xarxes socials em van afectar, sinó eren més altres situacions, però sí que és veritat que fan mal. Fan mal comentaris perquè hi ha moltes coses que no, com he dit, no pots dir, no poden saber, la gent opina de... Bueno, ja t'he dit, hi ha moltes situacions on molt aficionat pot pensar que no guanyem perquè no volem. No li veig cap sentit, però no pot sortir a desmentir cada cosa. Hi ha moltes situacions on aquest no sent els colors. Què saps tu? Estàs dintre de mi, però no pots sortir a dir-ho. Per això et dic que bueno, les xarxes molts cops fan mal perquè més que res perquè no pots sortir a desmentir cada notícia, no pots sortir a opinar de cada cosa perquè són tantes que... Bueno.
Mira, lligat amb això, tu has defensat molt el tema del treball, de la salut mental, no? Has necessitat fins i tot, no?, una ajuda professional.
Sí, segueixo.
Això anava a dir, segueixes anant al psicòleg o al fisioterapeuta?
Bueno, ho faig per FaceTime, per videotrucada, però segueixo. No tinc problema en reconèixer-ho. Diria que ara moltes situacions les podria manejar sense psicòleg perquè les eines que m'ha donat pràcticament em serveixen per seguir, per ser fort mentalment. Després hi ha situacions on no controles. Lesions, situacions on que t'apartin... Bueno, són situacions on segurament sí que necessitaria més eines d'un psicòleg per portar-ho, però la situació que porto ara és similar a de fa un any i mig. Tinc la sort de poder estar jugant, tinc la sort de que les coses pues, a nivell personal pues, sincerament estic molt content de com està anant tot i que encara m'autoexigeixo molt més perquè crec que encara puc fer molt més del que estic fent, però tinc una situació similar des de fa quasi un any i mig, així que en aquest sentit les eines són quasi les mateixes.
Aprofitant que tenim el Sergi aquí, que acostuma a ser molt sincer amb les seves respostes, normalment els periodistes sempre jutgem a l'eix la feina dels jugadors. Jo tinc curiositat per saber què opines del periodisme esportiu tal com està avui dia.
En especial de Joan Camí i de Ràdio.
No cal que quedis bé, eh? Simplement tinc...
No tinc problema en reconèixer les coses. També crec que és massa... no sé com dir-ho, massa present també. El futbol crec que s'està convertint en massa present. Hi ha jugadors que, per exemple, fan 10 partits bons i després en fa 3 dolents i el vols treure del club. I crec que molta part de culpa això el té la premsa també. La premsa, al final, molt aficionat pensa el que diu un periodista. Igual Cristiano és l'ídol de molts futbolistes, però hi ha igual, no sé què dir-te, un periodista el que sigui, Manu Carreño, és l'ídol de... igual un aficionat pensa exactament tot el que digui. Si Manu Carreño diu X, aquest pensarà el mateix. Per això dic que un periodista també pot arribar a fer molt mal, perquè moltes opinions seves, tot i que no siguin correctes, també enganxen a molta gent per darrere. Per això dic que bueno, són situacions on crec que es viu massa present. El futbol està durat així, no és una crítica al periodista ni molt menys, crec que es viu massa present, però ens hem de detallar, ja t'he dit. Soc una persona que segurament quan deixi el futbol viuré de coses d'aquestes relacionades amb el món del futbol, o almenys de que m'agradaria, per això...
Això m'interessa. Entrenador,
comentarista... No, això no ho sé, això no puc dir.
Entrenador segur, jo el veig.
Entrenador segur, el veus,
No, però... Món del futbol, això ho tinc claríssim.
Però si tens 28, no?
Bueno.
Si encara et queda amb la vida.
Bueno, però hi ha periodistes que em volen retirar, o que fa 2 anys em retiraven. Per això dic, a partir d'aquí, el que t'he dit abans, es viu molt de present, fa 2 anys algú em volia retirar i em volien treure fora d'aquí, ara hi ha gent que em vol renovar. Per això dic, el món del periodisme, de l'entrenador, de l'aficionat, sabem que funciona molt d'un dia blanc i l'altre negre, que també et dic que la culpa és nostra. Totalment és nostra, perquè també són jugadors que un dia ho fas bé, un dia ho fas malament, un dia perds, un dia guanyes, i coses que ni nosaltres ens expliquem, com podem perdre a casa contra un equip, o guanyes fora i després dius, o portant 20 partits sense guanyar fora, són coses que no ens expliquem, i la culpa és nostra, evidentment. No diré que perdiguem per culpa d'un periodista o d'oficina, ni molt menys. Vamos, ja dic, per sort crec que tenim, no sé si la millor afició, però una afició espectacular que en aquest sentit ens anima d'hòstia. Una premsa que també no diria que és dolent, ha estat a França i l'exigència era bastant més alta.
Ja dic,
perdies 2 partits i, bueno, també és veritat que estava un equip on les exigències eren més altes que aquí, perquè allà tot el que no sigui, que a Lió, tot el que no fos que eren dels 3 primers, era merda. I clar, quedat dels tres primers, t'exigia guanyar pràcticament tots els partits, i perdies un, portaves 10 guanyats, i perdies un, i aquest perdut, igual que el Twitter abans.
Crítiques,
i l'entrenador fora, i aquest jugador no serveix. Per això dic que, bueno, el tema periodisme sé que funciona així i no canviarà per molt que jo vulgui canviar-ho.
Molt bé, molta sort, Sergi. Joan, dilluns, no? Us escoltarem dilluns des de Bilbao.
Se'n va més,
a veure com reprèn la Lliga a l'Espanyol i si trenca aquesta mala ratxa de resultats i de sensacions que tenien els últims partits. Sergi Darder, moltíssimes gràcies. Un plaer xerrar amb tu una estona.
Adéu, meu.